capítol a RAC més 1 i la recepta sencera al canal de YouTube de RAC 1.
RAC
més
1. RAC 1.
La investidura de Pedro Sánchez, minut a minut, a RAC 1. Dimecres, una edició especial del món a RAC 1 de 8 a 2 amb Jordi Basté des del Congrés dels Diputats.
Ja sí que es pot dir que Pedro Sánchez tornarà a ser president.
En directe, el discurs de Pedro Sánchez.
Pido también que respete al Parlamento.
Des de les 3, les rèpliques dels grups parlamentaris al versió RAC 1 amb Toni Clapé.
Que todos podamos otra vez votar.
I a les 8, al 9C, l'anàlisi de la primera jornada d'investidura amb Anna Ballonesta, també des del Congrés. Dijous, el món a RAC 1 torna al Congrés de 8 a 12. I a la tarda, el moment clau de la votació i l'anàlisi de tot plegat al versió RAC 1 i al 9C, amb especial atenció a les reaccions al carrer.
Que acaben d'obrir 3 pots de fum als manifestants.
Dimecres i dijous, la investidura de Pedro Sánchez al detall a RAC 1 i a RAC1.cat. Perquè passi el que passi, sempre hi som.
RAC 1. Tots som 1. Tu diràs amb Aleix Pariser. When I pass
you. 2:15 i 1:12 de la nit, aquí seguim amb Joan Maria Pou, Màrius Carol, Ernest Folch i avui guest star, convidat especial des de Mèxic, Marc Crosas, a l'estudi de RAC1.
Manito Crosas.
Manito Crosas. Avui, no sé si sabeu que hi ha hagut una trobada dels entrenadors, de primera i de segona divisió, entre ells, i també hi ha hagut una trobada dels entrenadors amb els àrbitres a la Federació Espanyola. Ja han pogut parlar cara a cara entrenadors amb els àrbitres. Xavi Hernández, pel que ens diuen, ha estat molt actiu en aquesta conversa amb els àrbitres, demanant molta més empatia, molt més diàleg amb els àrbitres. Han resolt dubtes que tenien els entrenadors sobre el VAR, sobre algunes decisions arbitrals durant la temporada. I en volem parlar amb el president del Comitè d'Entrenadors de la Federació Espanyola de Futbol, que és la persona que ha organitzat una mica aquesta trobada avui dels entrenadors amb els àrbitres. És el senyor David Gutiérrez. Senyor Gutiérrez, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Ha anat molt bé, no?, pel que hem sentit. Vull dir, estaven tots els entrenadors encantats d'aquesta trobada entre ells, primer, per parlar de la seva feina com a entrenadors, i després amb els àrbitres, no?
Pues la veritat és que sí, estem molt contents perquè la rebuda dels entrenadors ha sigut molt bona, estan receptius a la trucada de la reunió. És veritat que és la segona volta que s'organitza aquesta reunió. Volem consolidar una reunió anual d'entrenadors professionals. Han vingut els entrenadors, com molt bé has dit, de primera a segona divisió dels últims 3 anys, incluïts els que s'han incorporat en aquesta temporada. I és veritat que per primera volta en la història hem pogut organitzar una reunió d'entrenadors i àrbits en un cara a cara, pues pel bé del futbol, d'intentar pues generar empatia, com molt bé has dit de les manifestacions de Xavi, i a partir d'ahí estem contents perquè pense que tot el que este tipus de reunions només fa que sumar i intentar pues millorar el futbol.
Com ha anat? Xavi ens comenta que ha estat actiu, no? Que ha preguntat moltes coses i que ha tingut diàlegs amb els àrbitres també.
Sí, la veritat és que Xavi sempre està molt predispost a qualsevol situació que convoque el comitè d'entrenadors. No puc tindre més que bones paraules, perquè la veritat és que és molt actiu, és important per a nosaltres també que l'entrenador actual del Barça pues puga sempre estar actiu en els nostres requeriments, i bueno, un plaer, perquè és veritat que el focus al final està pues en els tres clubs més importants, però nosaltres l'entrenador espanyol, sobretot, és l'únic entrenador espanyol, se ho he dit a l'acabar la reunió, l'únic entrenador espanyol dels tres grans, i a partir d'ahí pues sempre que el seu apoyo pues té que ser fonamental per a nosaltres.
Ha demanat alguna cosa especial als àrbitres, Xavi, o no?
Bueno, jo crec que la reunió ha sigut en un to molt bo, molt dialogant, molt agradable. Jo crec que Xavi ha demanat el mateix que ha demanat el col·lectiu d'entrenadors i que demana també el col·lectiu d'àrbits, que és la paraula empatia, no? Al final, aquest tipus de reunions no només és per a parlar entre dos estaments que formen part del futbol, sinó també per veure la part humana dels protagonistes. A partir d'ahí, entendre les situacions, les dificultats que representa arbitrar els partits, les dificultats i la pressió que representa i la tensió que representa entrenar i entrenar evidentment un equip gran com pot ser el Barça, i a partir d'ahí pues en aquestes conversacions entre persones més que entre càrrecs o entre estaments pues pues apareixen situacions i apareixen comprensions que sense dubte pues per a sumar i per a intentar millorar, i estem convençuts de que en un concepte és veritat que és la primera volta que reunim, i que segurament si tenien l'oportunitat de tornar a fer-lo pues intentaríem millorar algunes situacions de la reunió, però bueno, és el primer pas, la primera volta en història. Jo crec que avui és un dia històric per al futbol, per a la federació, per al comitè d'àrbitres i d'entrenadors, i a partir d'ahí pues per a créixer en aquestes situacions per a intentar sumar i, com t'he dit, per a intentar millorar el nostre futbol.
Crec que senyor Gutiérrez, vostè li ha dit que estava d'acord amb el que havia dit Xavi sobre la influència de l'entorn a la premsa que afectava els jugadors, no? I que vostè creu que també afecta els àrbitres, no? Tot el que es diu a la premsa, no? En això no ha estat d'acord amb Xavi.
Sí, bueno, es parla més ple, a més m'agrada sentir les rodes de premsa de tots els entrenadors quan acaben les jornades, i l'altre dia em va sentir la declaració de Xavi i és veritat, no? Quan el Xavi estava parlant de que hi havia molta gent jove dins de la plantilla que podria estar afectada per aquesta pressió mediàtica, de l'afició, de la premsa, etcètera, etcètera, doncs hem ficat en valor també que aquesta situació la podrien estar sofrint els àrbits. Els àrbits en una medida últimament desmesurada, també sin oblidar, igual que oblidem, que no podem oblidar ni per als entrenadors, ni per als clubs, ni per als jugadors, que estem en un futbol professional, i aquí al final lo que intentem és que n'hi ha rendiment per a testament. A partir d'ahí sí que hem fet una similitud entre aquesta pressió que pot rebre l'àrbit con els jugadors, però bueno, jo crec que queda en una època.
Val. I del Barça n'ha parlat, perquè crec que Mitchell, l'entrenador del Girona, ha demanat que s'estableixi un criteri pel VAR. No sé si els entrenadors tenien molts dubtes amb els àrbitres sobre algunes decisions del VAR d'aquesta temporada i si això millorarà de cara a les pròximes jornades.
Respecte al VAR, bueno, igual que qüestió tècnica, hem entrat en qüestions a nivell global. No hem entrat en qüestions concretes del VAR. Ja se va fer això en la reunió prèvia tècnica, que se va fer en agost. Se farà a final de temporada, que també farà una reunió als vicentrenadors per a fer una valoració de la temporada. Hem entrat més en esta gestió del VAR a l'hora d'entendre la ferramenta i entendre-la com una ferramenta que evita, diguem, les qüestions flagrants, però que no evita 100% l'error. Per què? Perquè al final estem parlant de que continua dirigint les persones, i quan les persones dirigeixen qualsevol cosa en esta vida, pues existís la possibilitat de l'error. I és veritat que nosaltres fa 5 anys enteníem que un àrbitre se podia equivocar, i si s'enganyava pues podia a voltes beneficiar, a voltes no, però bueno, pues ja estava. I no veniava més, no? Ara costa entendre que s'enganya l'àrbit, però sobretot que s'enganya el VAR. Però mentre que continuen fent-lo persones, és impossible que n'aniesca un 100% de situacions. I és veritat que moltes vegades fiquem el focus en l'error, però no fiquem el focus en la quantitat de coses que evita el VAR, sobretot les flagrants.
I ho han entès, els entrenadors?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Jo crec que l'entrenador... Mira, te vaig a dir una cosa. Jo crec que l'entrenador espanyol, la nostra experiència, és que entén tot. També te dic una cosa, hi ha una exigència de millorar la comunicació i de l'explicació del perquè de les coses.
Això milloraran, sí? Sentirem els àrbitres explicant el VAR algun bon dia?
Pues eso es una cuestión, sí, no sé, una pregunta per a mi, sé una pregunta més per al president del CTA, però jo estic convençut que la comunicació, que tot passa perquè la comunicació entre el CTA i el resto d'estaments millore, i també te dic que la predisposició dels membres del CTA és a millorar la comunicació con el futbol en general, con el resto d'estaments, i per supost con el dels entrenadors.
Molt bé. Queda claríssim. Moltíssimes gràcies, David Gutiérrez, president del Comitè Tècnic d'Entrenadors de la Federació Espanyola, un dels organitzadors de la trobada d'avui entre entrenadors i àrbitres. Gràcies, fins a la pròxima.
Vinga, gràcies a vosaltres, bona nit.
Adéu-siau. Això ja ho deia el gran Raúl Llimós, que el VAR no solucionaria les polèmiques. I és el que explicava ara David Gutiérrez, que com que ho porten persones...
I després passa una altra cosa, que és que aquest tipus de converses, que jo crec que estan molt bé, perquè són converses que es fan amb situació de repòs, amb les pulsacions on toca, i pots ser constructiu, però després, quan torni a la competició, quan al minut 25 tinguis la sensació que t'estan tangant...
Però per això han demanat empatia. Jo he vist imatges d'aquesta trobada, hi havia àrbitres asseguts a la platea, drets a la platea, mirant cara a cara, com així a 2 metres com tu i jo, Joan Maria, mirant-se amb l'entrenador i dir-li, escolta, és que tu m'has d'entendre que jo em passa això, i l'altre li deia, doncs sí, tu m'has d'entendre a mi que jo si et foto un estirabot és perquè estic calent o perquè...
Sí, però és que el problema del VAR, el problema del VAR no és que hi hagi persones, és que el problema del VAR és l'obscurantisme. O sigui, és que el VAR necessita menys tecnologia i més democràcia. És que com és que no sabem les converses de dins del VAR?
Heu de veure la Kings League. A la Kings League sí, hi ha democràcia, ja es parla d'això.
Tio, em fot la falca.
Tu has vingut per això, no?
Sí, no?
Moda ironia. Ah,
no, jo em pensava que venia a parlar d'això, no? Del bar. Sí. Perquè aquí sí que hi ha apertura i parlem i s'escolten els àrbits i tot. Sí.
Hashtag ironia on.
No, en sèrio, en sèrio.
No, sí. Demà en parlarem.
Sentit comú, una
demà
mica de sentit comú, no?
Demà en parlarem.
Que s'escolti què és el que parlen, el que
però
no, com el criteri, quin és el criteri...
Com és que no, no podem saber el que...
Demà en parlarem a RAC1 perquè ja han posat publicitat d'aquest acte que feu.
Sí?
Sí, demà en parlarem.
Ah, vale.
I tant, i tant.
Si paguen, en parlem.
Va. Com va això, el món? Com funciona
el món?
No,
clar, vull dir que... Dic, hòstia, sí, en parlarem, va.
Show me the money.
Hem de fer una pausa i de seguida tornarem a l'actualitat del Barça perquè la Marta Ramon té informació de Vitu Roque. Tigrinho. Podria venir Tigrinho al gener o no? Mira la cara d'il·lusió que posa el Màrius.
Ui, sí, està il·lusionadíssim. El Màrius ha d'estar en un d'aquests moments.
RAC 1. Hi ha dues formes de demostrar compromís amb una província, amb paraules o amb fets. I a Obramat fem. Per això ens comprometem inaugurant 2 nous magatzems en només 2 dies. A Vilanova el 21 de novembre i a l'Hospitalet el 23 de novembre. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província i estem cada cop més a prop vostre per una compra fàcil i ràpida, on compren els professionals. Obramat.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Encerta les teves compres del Black Friday amb El Comprador, la secció del web de La Vanguardia, on t'ajudem a trobar les millors ofertes a internet amb recomanacions i comparatives de tecnologia, moda, esport, llar, lleure. Aquest Black Friday estalvia entrant a lavanguardia.com/comprar.
RAC més 1, podcast.
Tothom s'ha tocat el clítoris alguna vegada. Però quantes persones s'han tocat el coll de l'úter?
És una qüestió més intuïtiva i d'escoltar el meu cos i d'anar buscant els punts que a mi em fan sentir cada vegada més plaer.
M'ha encantat sempre tenir converses supermístiques amb algú i després fer barbaritat.
A RAC més 1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb el suport de sexydream.es.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
3:15. A veure, ahir Deco ens deia aquí al Tu diràs això sobre Vitu Roque.
la normativa es la normativa, no nos toca intentar hacer las cosas, intentar mejorar, saber dónde tenemos que ir, y estamos luchando, estamos en el camino para intentar incorporar a Vitor Roque, porque al final es el jugador que nosotros hemos fichado y lo que queremos lo más pronto posible.
Per tant, encara és una opció que vingui al descens?
Sí, és una opció des de que nosotros podamos cumplir lo que, los requisitos que nos pide la Liga. El club está trabajando para esto y ya veremos.
Doncs això, és una opció que vingui al gener a reforçar l'equip Vitor Roque. Marta Ramon, hola, bona nit.
Hola, bona nit, Aleix.
Pobre, té una mica la veu agafada, perquè té una mica de...
una calipàndria bastant seriosa, sí, sí.
Hòstia, és que és un homenatge a Carmen de Mairena.
Moltes gràcies,
Pol. Molt desagradable, a vegades, el Pol.
No, home, però perquè tinc confiança amb la Marta. Potser és veritat, perdona, Marta, que és un comentari que hauria fet dinant en un desplaçament i potser l'antena no era apropiat.
Bé, jo ja saps que t'estimo.
Jo també, jo també t'estimo molt.
Jo he dit Darth Vader, bé, referents són els referents.
Sí. Cadascú té els seus referents.
Sí, sí. Pobreta, puc explicar que m'has escrit un missatge intern que m'ha dit no tinc gaire veu, no sigueu cruels. Ha dit ja la, sí, pues, ja la primera
d'acció.
La
primera de Mairena.
No, perquè a mi m'ha enviat el missatge dient no tinc veu. La segona part no me l'ha enviat. No.
Llavors, estàs exculpa.
No, ha estat un excés de confiança.
Però és, està bé, és una professional i ella ha volgut entrar en directe a explicar-ho.
Professional de nit i de dia.
I de dia.
És el que calgui. Sí, sempre,
ara
sempre al peu del canó.
Sí, senyor.
D'aquest
sí,
ofici que hi ha alguns entrenadors que no els agrada.
Vols sentir què ens ha d'explicar la Marta de Vitor Roque? Mira, segons la Lliga, si arriben els 40 milions d'euros que falten d'aquella palanca de Barça Studios, ja n'hi haurà prou perquè el Barça pugui inscriure Vitor Roque al gener. Només que el Barça trobi els 40 milions de Libero o de qui sigui, de l'empresa qui sigui. Però,
Tu t'has trobat aquelles vegades 40 milions?
No sé, però és el Barça, és el Barça.
Escolta una cosa, escolta una cosa. Jo hauria de viure com 10 vegades, 10 vides, per poder ingressar 40 quilos.
Però, jo no sé quina sort.
Sí. Collons.
Jo no sé una empresa com el Barça.
Tu i el Marc Rosa sou els que...
I amb aquest ofici.
Té un nivell. Tota una vida, home, tota una vida.
Però ni tu ni jo som el Barça, una empresa que factura...
Que factura què?
Que factura gairebé 1.000 milions d'euros.
I quin deute té?
Bé, això és una altra cosa.
Vale, no sé.
Bé, Marta, 40 milions. Si arriben, es podrà inscriure Vitor Roque, però dins del club hi ha debat sobre si ha de ser la prioritat perquè la situació és molt complicada i hi ha d'altres temes per resoldre. Atenció.
Com per exemple?
Sí, perquè hi ha quatre carpetes a solucionar. A més d'intentar la inscripció de Vitor Roque al gener, i algunes són tan o més urgents i no tot es podrà fer. S'ha de resoldre la inscripció de Gavi, s'aguanta per la via judicial, i si cau es queda sense contracte perquè l'antic ja va expirar, és la gran urgència. Cal inscriure la renovació de Xavi i el cos tècnic. Hi ha serrells d'atenció pendents dels contractes de Valde i Íñigo Martínez, i s'ha de recuperar l'aval de 6 milions i 6 en pagarés, 12 en total, del president Laporta i del tresorer Ferran Oliver. Si entren els 40 milions que encara no s'han pagat de l'operació de Barça Studios per part de Libero o qui sigui, el Barça ho té tot de cara per poder inscriure Vitor Roque i resoldre alguna carpeta més. Aleshores, tot solucionat, festa major, cava i pastetes. Però si no entren, la cosa es complica molt perquè s'ha de generar tot l'espai per fer-ho amb una venda important, algun diferiment top com el de De Jong, o fins i tot amb un nou aval del president i del tresorer. Per inscriure Vitor Roque calen uns 23 milions d'euros, si es desencalla aquesta palanca de Barça Studios, els 7 que costa aquesta temporada i els 16 de la que ve, i en canvi caldria generar-ne uns 40, alliberant un gran salari amb una venda si no arriben aquests 40 milions famosos. En quin lloc de l'ordre de prioritats deixa tot això la inscripció de Vitor Roque? A hores d'ara, fons del club ens diuen que l'ordre de prioritats no està clar, hi ha debat, i en funció de si entren o no els 40 milions i en funció de quin sigui el full de ruta es podrà fer tot, una part o directament res.
Compte, Vitor Roque, però Gavi, que si no s'inscriu via esportiva queda lliure, vull dir, no té contracte amb el Barça perquè l'antic ja ha expirat. La renovació de Xavi i l'estaf, serrells pendents dels nous contractes de Valde i Íñigo Martínez, l'aval de 6 més 6, 12 milions de Laporta i Ferran Oliver. Bé,
quins són els plaços? És a dir, això que estem dient de Gavi, quan expiraria? Quin és el límit?
No, el dia que judicialment diguin això que està aguantant
això
la inscripció de Gavi judicial?
Qualsevol moment.
Clar, vull dir, ara mateix judicialment està inscrit, sí. Gavi. El dia que el jutge digui, mira, ja no... Ja
però
no...
això pot passar demà?
Sí, qualsevol moment, quan ho decideixi el jutge.
Sí. Depèn de la justícia, ara mateix. De moment com, està inscrit.
Com si un, com un dels jutges aquests del Consell General del Poder Judicial, que jutgen abans de llegir el text, anem,
espera, anem bé. Espera, que ho remato i acomiadaré la Marta, que es foti una mica de mel al coll perquè fa patir.
Una mica de whisky, potser.
O whisky també és bo, sí.
No, no, vés a la mel, vés a la mel. Mel i llimona.
Bé, no, no la coneixes. No,
escolta, no. Mel i llimona amb whisky es fotré, a veure.
Whisky, whisky me'l fotré ara jo després d'escoltar la situació que és del club.
Escolta, Marta, com pot ser que si entren els 40 milions d'aquesta palanca de Barça Studios no calgui fer res més perquè es pugui inscriure Vitor Roque, si deixes de banda això que ara explicaves, les altres coses pendents?
Perquè, de fet, el Barça ja té l'espai estalviat necessari perquè hi capiga el seu sou i la seva amortització. Fons de la Lliga detallen que el Barça té una bossa de diners estalviats de les sortides fetes abans i durant l'estiu que encara no ha utilitzat, és a dir, Dembélé i companyia. És una bossa important per entendre'ns. Amb aquesta bossa estalviada, perquè la feina l'ha fet el Barça, podria inscriure'l ara mateix. Si no ha utilitzat aquest estalvi encara el Barça és perquè la Lliga doncs, no ho ha permès. Per què? Doncs perquè el Barça no ha complert amb el que va presentar el seu pla de tresoreria per culpa dels impagaments derivats de l'operació de Barça Studios que ara esmentàvem. El que hem dit mil vegades, falten els 40 milions provinents de Libero o de l'alternativa que sigui. Insistim, des de la Lliga ens asseguren que si comencen a entrar aquests 40 milions, en el moment que es cobreixi el que significa la inscripció de Vitor Roque, el davanter podria venir al gener sense problemes. Una altra cosa són les prioritats que vulgui seguir el Barça amb tot el que estem explicant.
Per tant, el Barça ha fet la feina, però com que no ha complert amb el pla que li va presentar la Lliga perquè l'Ibero no ha pagat 40 milions, de moment, aquesta bossa de diners estalviats, la Lliga li ha dit, no, de moment aquí, deixa'ls aquí estalviats. Tu compleix amb el que em vas dir. A veure si ho compleix, i llavors el Barça podria començar a fer coses, perquè, mira, pel que explica la Marta, ha fet deures i té una bossa de diners estalviats amb la Lliga. I acabo.
La bossa de caramels.
Deco ens deia a RAC1 ahir que confia que l'estiu deixaran d'estar excedits en el fair play, no?, i que podran operar normalment. A la Lliga què hi diuen d'això, Marta, que ja s'està preguntant avui?
Doncs mantenen que és extremadament difícil. És cert que els canvis de la normativa econòmica afavoriran el Barça a l'hora de planar el camí, però ens remarquen que estan lluny d'aconseguir-ho. Ara mateix el límit salarial del Barça està en 270 milions d'euros i necessita aixugar-ne mínim uns 200 per sortir del pou. Amb els retocs que ha fet la Lliga, en què els diners que es perden en ingressos per la reforma del Camp Nou o la motxilla de pèrdues Covid tindran un impacte menor, el Barça agafarà oxigen i podrà augmentar el límit considerablement, però no prou per poder tornar a la regla del 1-1. Per aconseguir-ho, ara per ara, tal com està la normativa a dia d'avui, encara faltarà generar molts més ingressos. Remarquem la dia d'avui perquè ja veieu que la normativa econòmica de la Lliga és variable i cada dos per tres s'introdueixen canvis. Per tant, ara mateix les coses són així, però d'aquí tres o quatre mesos ja en parlarem.
Molt ben explicat. Jo crec que no falta ser un entès per...
Jo crec que la Lliga no es bellugarà gaire, ja t'ho dic jo.
És a mesura que la Marta va explicant la situació econòmica del club, que ja s'ha convertit en doctora en la matèria, jo no entenc com l'Assemblea del Madrid no li va posar el nom de la ciutat esportiva a Josep Maria Bartomeu en lloc de Florentino Pérez. És sense cap mena de dubte el millor president de la història del Madrid, sense cap mena de dubte. O sigui, és com una mena de Atila del barcelonisme. O sigui, per on ha passat Josep Maria Bartomeu ja no creix ni una margarida. És increïble. Increïble.
A més va ser el còctel perfecte, no? La gestió nefasta i el Covid, que ho va destrossar absolutament tot. I sí, la situació ara mateix és la que explica la Marta. Ara, és cert que també hi ha arguments positius per on agafar-te, no? És a dir, si el Barça aconsegueix aquest ingrés dels 40 milions, ja sigui dir-li a Libero, ei, tu t'hi vas comprometre, vinga, som-hi, o amb un altre, podrà fer coses, vull dir, ha fet feina.
I és que a més, deixem-ho remarcar, que és que no cal que arribin els 40 de cop, que això és l'ideal i això et permet resoldre moltes carpetes de cop, no? I tenir més marge de maniobra, però això ens ho han remarcat molt fons de la Lliga. Si es cobreix el que necessites per Vitor Roque, amb aquests diners que entrin, ja ho tens. I estem parlant que són uns 23 milions d'euros el que s'ha de cobrir del sou d'aquesta mitja temporada i de la que ve, perquè com que estàs excedit sí que has de cobrir dues temporades, el 7 que costa aquesta temporada i el 16 de la que ve.
Molt bé.
Sí, no?
Marta,
no.
A descansar, perdona, una abraçada, gràcies,
Una abraçada a tots.
Cuida't la veu, adéu.
No, jo per mi està clar que l'herència és desastrosa, però no tot és l'herència. O sigui, és massa fàcil donar com a explicació això, perquè, clar, a Rafinha no el va fitxar Joan Maria Bartomeu. I quan tu tens una situació tan delicada com aquesta, és una operació que a mi me l'han d'explicar. Igual que el fitxatge de Ferran Torres, igual que... És a dir, si tu tens una situació tan crítica, llavors has d'actuar de manera conseqüent, i el Barça durant un temps no ho va fer. El Barça ha estat conseqüent en aquest últim mercat. En aquest últim mercat, per mi, el Barça ha estat exemplar. El Barça ha fet el que havia de fer segons la seva situació, que és gastar pràcticament zero.
3.400.000 euros.
I aquí,
Oriol Romeu, no?
I aquí jo aplaudeixo. I s'ha tret imaginació... Alguns ho hem criticat perquè se n'anava a una sola agència, etc, perquè ha fet lo de Joao Félix i Joao Cancelo, però això no ha costat diners de traspàs i ha estat una cosa, diguem-ne, exemplar. Però tu també quan has arribat, has fet coses estranyes tu també. Sí. És a dir, no has actuat com si estiguessis en una situació crítica des del minut zero. Has tardat a fer el diagnòstic, dient és una situació desesperada, diguem, no? I per tant, bueno, no és tan fàcil com dir, no, és que tot és el que va passar fa 3 anys, no? O sigui, és més complex que això.
Un moment, he de fer una pausa abans de la mitjanit i ara et demanaré l'opinió, Marc, a veure què em pensa de tot plegat. Vinga, ara tornem.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line, els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums Matrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi. Únic com quan ets l'amo del teu negoci. Únic com quan veus que el teu negoci creix. Tan úniques com això són les nostres condicions per les empreses. Tan sols el mes de novembre, aprofita per endur-te'n un Renault amb les millors condicions per la teva empresa. Aplicable a tota la gamma de turismes i furgonetes. Vine a la xarxa Renault i endú-te l'ara.
Necessites fer créixer el teu negoci? Programa de transformació digital per a pimes a EAE Barcelona. Desenvolupa un pla de creixement a mida per la teva empresa i amb l'acompanyament d'experts de l'Escola de Negocis, 100% subvencionat pels fons europeus. Informa-te'n a generaciondigitalEAE.com. Places limitades.
RAC+1, podcast.
Cases amb ànima, el podcast de RAC+1 que parla de casa teva. Amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Feu del vostre pis un espai sa, sostenible i lliure de tòxics. Pinteu casa vostra amb un truc infal·lible, la regla d'or dels colors. I per les festes, abrigarem casa nostra i coneixerem el protocol perfecte per rebre convidats.
Cases amb ànima. Cada 15 dies un capítol nou a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Montse Interiors.
RAC1. Tots som
més
1. Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat...
23.405 23405
Sèrie
9009.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Amb Aleix Pariser.
Pràcticament la mitjanit. A veure, ens havíem quedat amb l'explicació de la Marta de la situació econòmica del club i de les opcions que vingui Vitor Roque. Què et sembla? No sé, allà el tens vist, al Brasil, Marc?
O no? Sí. Ara és un jugador que per potencial, no? Ara parleu de Rafinha, no? Rafinha, el del Leeds, et podia agradar més o menys, però clar, has d'arribar aquí i has de rendir aquí amb tot el que significa rendir al Barça, no? Aquí han vingut molts millors jugadors i no ho han fet, i jugadors que no tenien tan bon cartell, i en recordàvem alguns, i han acabat sent indiscutibles i molt importants en equips històrics. Si el veiem com una solució, tenim problemes. Si un nano de 19 o 20 anys ha de venir, o menys, no sé quina edat té exactament,
19, sí.
Però ha de venir a treure les castanyes del foc i a sentar Robert Lewandowski, crec que tenim grans problemes.
Però el que et diuen és que, és un tipus de delantercentre que no és el que estem acostumats a veure al camp del Barça, no? És un futbolista molt oportunista,
rematador,
vull dir,
no és filigrana.
Farà els 19 al febrer, deixem ser exactes, però vull dir, quan arribés al Barça faria 19
18, anys. 18 i tants. És que quin delanter centre estem acostumats aquí? Perquè fa temps que no teníem delanters, no? Luis Suárez i Lewandowski.
Però com a referència brasiler davanter, ho associem a un jugador més tècnic, no?
Bueno, però és un tio que tira moltes diagonals, que ataca molt bé els espais. Jo el compararia més, i sé que no us agrada absolutament gens el Tiburón, no? A Ferran Torres, no? El que pot aportar futbolísticament en quant a explotar els espais. Jo crec que...
El repetim.
No. Estic parlant del context on t'ataca espais, no ve rebre, no... Jo crec que és molt adaptable i és un molt bon jugador, però clar, no esperem que sigui la solució res. Però, i tornava, és que t'escoltava molt bé, Ernest, i m'ha agradat la teva opinió en moltes coses.
Amb això dels fitxatges a Can Barça, és i sempre serà així, i jo crec que forma part també de l'esport i de la indústria i de l'espectacle i tot això, no? Tu pots fitxar un tio com Vitor Roque i gent que l'ha vist jugar en tres resums de YouTube decidir és una merda de fitxatge o serà el nou Romario... I després tu pots fitxar futbolistes que són indiscutiblement un talent sobrenatural com Ibrahimovic i donar per fet que ho farà perfecte, com el meu cas, que vaig pensar el Barça de Guardiola amb Ibra no ens guanya ni l'apuntador, i després resulta que aquest tio, el vestidor, és dinamita pura, que no entén que ell no serà mai el número d'aquell vestidor, bla, 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 dura una temporada i al carrer, no? Vull dir... que si en totes les posicions del camp un fitxatge del Barça sempre tindrà un punt d'incògnita, però la de davanter, hòstia, jo crec que fer gaires anticipacions, a mi em sembla que les hem de fer perquè forma part de l'espectacle i de la feina, de fet, però és molt difícil. Però... perquè vosaltres recordeu de Codro?
Sí,
28 gols amb la Real Societat, etc, i després no fotia un gol ni a l'Arc de Sant Martí.
Va fer dos al Madrid en un clàssic,
3-0. Jo em sembla que va ser el meu primer clàssic.
I és un jugador que en aquell moment generava consens.
O se'l va menjar al Camp Nou.
Però és una cosa que no la pots saber. Tu pots saber que Vítor Bahia, el millor porter d'aquell moment d'Europa, un dels tres millors, se'l menjaria al Camp Nou? No. I tu podies saber que Rakitic seria campió d'Europa, titular indiscutible, quan el fitxes al Sevilla?
Això...
No. Per tant, hi ha una part de meló que fa que les asseveracions categòriques de això és un invent, no sé què, no sé quantos... pot ser que te l'hagis de menjar amb patates, com jo em vaig haver de menjar, ja ho dic, perquè jo a Ibra, jo em vaig menjar a Ibra, perquè jo el vaig estar defensant 6 mesos, fins que vaig veure que no.
Tots ens hem menjat.
Això és una part de meló que li dona la raó a Xavi.
Però una pregunta, no val Marc Guiu per Vitor Roque?
No, però que dificulta molt més l'adaptació de qualsevol futbolista, també.
Però jo crec, Marc, que utilitzar la paraula tòxic alegrement, jo crec que...
És que aquí estem acostumats a catalogar de tolla qualsevol futbolista. És que Torrefinha ara és un desastre, quan l'any passat va tenir un rendiment espectacular, sí. I ens dona la Lliga en gran part per el seu rendiment.
Sí, jo amb això ja estic totalment d'acord.
Va fer gols importants, sí, Ernest, al tram final, sí.
Jo ja estic... També és veritat que forma part de la gràcia del futbol, que tothom porta un entrenador a dins, i jo conec socis del Barça que no suportaven José Mari Vaquero.
Que passaven
no tens ni puta idea, sí. Però aquella persona et deia no, qui no en té ni puta idea ets tu. Bueno, això forma part de les converses de Gol Nord segona graderia, van per aquí i està molt bé, si no el futbol no seria el futbol. Però que amb això de Vitor Roque jo penso, jo no em mullaré amb de si és un fitxatge car o barat, etc, perquè no en tinc ni idea,
però un futbolista de 18 anys que paguis una fortuna. Jo crec
depèn,
que s'ha de fer...
Si, bueno, si en 6 mesos fa 15 gols...
No, però jo anava
és baratíssim.
Marc Guiu no val formar un Marc Guiu.
Dani Alves en el seu moment era com pot ser que el Barça pagui 40 quilos o 30 quilos al Sevilla per un lateral dret?
Bueno, però
per
un era un futbolista dret. Contrastat,
era,
eh?
Era, no, perdona, aquest
i a la selecció brasileña.
Marius, aquest discurs es va fer...
Era molt car en aquell
aquest
moment.
Aquest discurs es va fer com es paguen tants diners per un lateral. Barat o car, Dani Alves?
Al final va acabar sent barat.
Baratíssim.
Però és que jo crec que aquesta discussió que esteu tenint, que dieu coses molt interessants, i que tu n'has dit una que tens tota la raó, tu et vas menjar Ibrahimovic, jo em vaig menjar Cesc, Perquè tots ens hem menjat, no sé, i igual m'acabaré menjant Rafinha, per cert, igual.
Sí, sí. Vull dir, tant de bo, no? Tant de bo.
I tant de bo, i a més jo no tinc cap problema. Però jo crec que hi ha un altre pla de la discussió, que és que potser hem de fitxar menys. És que potser hem d'aprendre que fitxar ha de ser un autèntic luxe. I d'això em queixo del principi de l'era a la porta. Ja no et dic que teniu tota la raó amb el desastre de Coutinho, el preu boig de Dembélé, o sigui, tot això, que evidentment tot això és una llosa que estem pagant ara també. Però el punt on ha arribat el Barça, a mi ho trobo estrany.
Per tant, vens a Marguiu, per tant, no?
Vens a Marguiu.
No, vens a mi a dir... Espera, no.
Has tret a Lamin. Has tret a Gavi, en certa manera has tret a Pedri, has tret a Balde.
Volem Marc Guiu, el primer equip del Barça?
Espera.
Bueno, com a suplent, per què no?
No ho sé, i per mi la pregunta és, volem Víctor Roque, el primer equip del Barça? No, és que és aquesta la pregunta. No, ho dic perquè jo, al punt en què està el Barça ara, de veritat, hem de pagar 30... Són 35...
30 més 31.
Més variables, 60, són 60.
30, 60.
60 milions.
Més, els variables, 60,
però sí. 60 milions d'euros quan no tenim ni per un cinturó per cordar-nos els pantalons. És a dir, jo...
Depèn. Això és el que jo dic. La meva resposta és depèn.
Però hem de jugar en aquesta ruleta russa?
No,
hem de jugar
perquè jo penso... És a dir, jo parteixo de la base que el tio que diu Vitor Roque sí... ha vist jugar a Vitor Roque i ha vist jugar a Marc Guiu, i que per tant no ho fa per un caprici, ho fa amb una tria informada.
Però hi ha un risc.
Bueno, sí, jo no dic que igual que hi ha un risc d'apostar per Marc Guiu. Home, si no te'l creus.
Una diferència, sí? 0 euros.
Però si creus que no està encara per ser regularment jugador del primer equip, el que jo vull dir és que a priori qui pren aquesta decisió ha vist jugar més a Vitor Roque i a Marc Guiu que tu i jo tots els que som aquí, que no és una decisió presa a la babalà.
Sí, però clar, aquests que han vist jugar tantes vegades més que tu i jo s'han equivocat tantes vegades.
Bé, no, els que hi ha ara no s'han equivocat cap perquè acaben d'arribar. És que parlem dels ara, Ernest.
Sí,
o parlem dels... O vols parlar de Robert Fernández?
Sí.
D'aquí parlem
sí,
dels ara, no?
Vull dir,
no sabem si s'ha equivocat encara, perquè acaba d'aterrar. Clar, és que no ho sabem, jo no ho sé.
Però Robert Fernández es podia equivocar. Avui no ens podem equivocar. No, perquè el club
està... Però esperem-nos, no?, a saber si ens hem equivocat o no.
Clar, a veure el jugar.
No, però hi ha una cosa prèvia, que és la situació econòmica del club. Hi ha un condicionant previ. Hi ha un problema de model. De quin model de fitxatges tu tens. I aquest problema de model és previ a si Víctor Roque és bo o no és bo.
On hem gastat només 3 milions.
Sí, ho he dit.
Per això
pots fer la inversió.
Jo crec que és una inversió que et pots permetre avui en dia, no?
60.
Una pregunta, que ha dit la Marta. Hi ha moltes coses a fer. Què faríeu el gener primer? Gavi...
Està tothom d'acord, no?
Gavi, prioritat total i absoluta.
La llista és Gavi, Xavi... Valde
i
la porta.
Valde, Íñigo i la porta i el tresorer.
Te la repeteixo. Sí. Gavi, Xavi, Valde i la porta.
Aquesta per tu és la llista.
Però és que és la que ha dit la Marta.
Sí, no puc dir. Vitor Roque on el poses aquí? Què fas primer? Vitor Roque, Gavi, Vitor Roque, Xavi i el cos tècnic?
Escolta, el Gavi sí que l'he vist jugar. No, Gavi primer. Gavi primer.
Però de veritat, estem discutint de Vitor Roque abans que Gavi?
No, pregunto. No, perquè vull dir, si judicialment s'aguanta Gavi tota la temporada, hòstia, tenir un segon davanter que...
Però és que el tema de Gavi és molt gros, perquè si no és que es queda sense contracte.
Sí.
No, i Xavi.
Si cau i tu no tens perdona, la capacitat per inscriure'l,
i Xavi, és que no té contracte, se'n va lliure. I Xavi ve abans.
Xau.
I la renovació de Xavi ha de venir abans que Víctor Roque, eh?
No.
Si no és que ell et diu, escolta, porta'm a Víctor Roque i el 30 de juny ja ho trobarem.
I diria bé, per cert, tornar els diners al president.
Ell va dir que la prioritat era tenir un bon substitut per Sergi Busquets i no li han donat.
I dit això, per mi, veurem si surt bé o malament i si acaba arribant o no Víctor Roque, però per mi, una de les necessitats del Barça, i no sé si serà Víctor Roque, tant de bo que sí, però és tenir més gol i tenir més talent al davant. Per mi és una de les mancances que té...
I pensar una cosa,
però no tenim una plantilla tan bona.
Per mi és el punt més dèbil del Barça.
Però el mes d'agost no se'ns va dir que teníem una plantilla insuperable?
No. Qui ho ha dit, això? Insuperable. Qui va dir que
era millor que l'any passat?
Però això és evident, no? I amb els jugadors encara més. Que és millor plantilla que l'any passat, sí, que sigui insuperable, que sigui una plantilla sense deficiències, no?
Oficialment el president no ha dit que amb aquesta plantilla aspirem a tots, sí que ho ha dit,
Això sí. això sí.
Bueno, doncs, i que és una plantilla millor que l'any passat.
I no ho aspirem?
Eh?
No ho aspirem?
No, ha guanyat tot, segur, no. Segur que no, no, encara no.
Sí, ara,
encara no,
ara,
perquè
ara mateix, sí.
Aquest equip li falta encara una cocció.
Però ara mateix sí, estàs viu en tot. Ara mateix. Tècnicament estàs viu en tot.
Però jo em dius la meva opinió i dic sense cap problema que aquest equip encara li falta anys de cocció.
Estàs d'acord amb el Xavi, doncs?
Eh?
Que estem a mig
sí,
camí.
És que amb això estic molt d'acord amb el Xavi. Molt. I tant que estic d'acord amb el Xavi. Amb el Xavi quan diu això, no quan a principi de temporada diu, no, és que el Barça... hem d'aspirar tot, aspirem a tot, hem de guanyar-ho tot.
Però és que aquesta és l'essència del Barça. Jo em vaig criar des dels 12 anys al Barça i així m'han educat.
La situació ara...
La realitat és la que és i has de competir com has de competir i el context és el que és.
Però llavors, si el discurs és aquest, llavors hauràs d'assumir grans,
però és que tots,
grans una responsabilitats.
Cosa és, una cosa és el discurs, l'altra la realitat i el context i el que hem d'entendre tots.
El discurs de Deco és competir. Perquè li va preguntar a la
Marta...
Ja.
Per és que portem dos anys sense competir a Europa, fent pena a Europa. Va, no, sense competir,
clar,
fent pena a Europa.
Li va preguntar, hi ha un objectiu de mínims que és guanyar la Lliga,
la
guanyar
Copa,
algun títol? L'objectiu és competir. No hi ha un objectiu de mínims.
A mi, el verb de Deco... A mi, aspirar a guanyar-ho tot és una sentència, competir és una altra.
Sí,
a mi,
sí.
Quan vaig escoltar el competir, vaig dir, ah, mira, ara ja
estem modulant.
Ara estem modulant.
Jo vaig ser a Los Angeles i vaig entrevistar el senyor Joan Laporta i el senyor Joan Laporta em va dir que el principal objectiu d'aquesta temporada era confirmar el que s'havia fet a la Lliga. El seguir sent el millor equip a la Lliga Espanyola. I a partir d'aquí, perquè coneixem la història del Barça, i ho ha dit el Sape, quan el Barça competeix i està a un molt bon nivell a la Lliga, després pot sortir a fora a fer coses importants. Si no, no ho fa.
No, i després has de tenir la sort del sorteig de la fase de grups... Que
l'has tingut.
Potser a vuitens et toca un rival cap... I a quarts, hòstia, hi ha una sorpresa... Bueno, ja sé que depèn de molts factors, però pots arribar-hi.
Però els partits que hem jugat a Europa...
Sí.
Escolta... Jo recordo el Shakhtar, que semblaven, en fi, quan van sortir a Montjuïc, semblaven germanetes de la caritat, i al minut 60 es va acabar la bateria, ens van fotre un gol i vam acabar la gent demanant que acabés el partit.
Bueno, vas haver de treure Joao Fèlix i alguns jugadors, perquè jugaves al Clàssic el cap de setmana
sí.
I tenies 12 jugadors al primer equip amb 6 del Barça B o del juvenil. A la
al minut 60 aquella gent es van fer els amos del camp. Una gent... Escolta, el partit que juga el que juga a Hamburg, el Shakhtar, ve de fer 2.700 quilòmetres, eh? Sí. Es passen no sé quants dies viatjant per Europa, intentant sortir primer del seu país, etc. Escolta, un equip fet, improvisat, fet en menys d'un any, nois molt joves,
no, ens van donar una lliçó,
de modus,
sí.
Però és que, i a l'Oporto va ser un miracle.
Bueno, espera't el dia 28, ja veuràs com això anirà millor. Ja veuràs. Joan Maria, què volies dir? Que he de connectar amb la Laia Coll, també.
No, que volia dir una altra cosa, que és que quan parlem de tot això de fitxatges, de planter, de fora, de dins, de qui apareix, etc, que un cop diguéssim, cadascú dona el seu punt de vista i intentem fer-ho tot com molt racional i molt, no?, estructurat. Després, en el món del futbol hi ha casualitats, hi ha situacions que ningú pot controlar i que aconsegueixen que, per exemple, el jugador preferit de l'entrenador decideixi anar-se al Paris Saint-Germain orinant-se a l'entrenador que més l'ha defensat a la seva vida, que Rafinha s'autoexpulsi i li caiguin tres partits i de cop i volta apareix un noi que es diu Lamine Yamal. Si Dembélé es queda i no se'n va al Paris Saint-Germain, vés a saber si Lamine Yamal el coneixeríem en aquesta taula o no.
Segurament
si
no.
Rafinha no s'autoexpulsa tres partits, vés a saber si Lamine Yamal no hauria trigat 6 mesos o un any més en aparèixer a la primera línia.
I com que per sort, i seguint el teu argument, com que per sort no fitxes Arda Güler, per sort,
per exemple,
per sort,
per exemple,
gràcies a no fitxar Arda Güler descobreixes a Fermín.
Aquestes coses passen.
Oh, gràcies.
Aquestes coses passen, que és que de cop i volta hi ha una sèrie de casualitats que fan que hi hagi jugadors que aflorin abans del que haurien pogut aflorar o directament que aflorin. O entrenadors que diuen Pedro, Pedrito, Pedro, a jugar.
Oh!
I de cop i volta es converteix en un jugador que marca en les 6 competicions dels 6 de 6.
Has dit Pedro, Pedrito, Pedro?
Sí.
Avui ha parlat. Pedro Pedrito Pedro.
Bueno, és que tinc el guió del programa.
Què ha dit? No. Què ha dit?
Declaracions a BTV.
Soc un mitja punta passador.
Sí, sí, no. Fantàstic.
Declaracions Existència? A BTV avui. Aquí està per Barcelona com Marc Crosas com... i ha fet una entrevista a BTV.
Ha sigut com aquella de l'Adro mirant a la graderia i pam, donant-la.
Ha parat a la porteria, amb el gran sí, Pito sí, Abril, Marc Marvà.
Un tema que m'apassiona a mi de Pedro. Li han preguntat si li agradaria tornar.
Hòstia, no fotis.
Ell diu que encantat, encantat.
Si me dices envuelvo rápido, ya se lo diga a Xavi, que me llame. Antes de que cuelgue estoy aquí, por si acaso, se arrepienta, ¿no? Como te digo, creo que es muy complicado que yo vuelva por muchos factores, por edad, por muchas cosas, ¿no? Pero evidentemente, claro, a mí me encantaría, ¿no? Sería para mí, yo creo, el cierre perfecto, idóneo de una carrera que la verdad que para mí ha sido bonita, ¿no? Poderme retirar aquí sería... espectacular, ¿no? Pero bueno, como lo veo lejano y difícil, es algo que no me...
Que sàpiga, plan, Pedro, que no és l'únic que voldria. No, jo també voldria.
Ja, no, quants anys
té? Sí, Messi i Pedro, jo els faria tornar tots. 36 anys, aquesta temporada,
no, home, no,
14 partits, 2 gols, la millor temporada amb el Barça, perquè he mirat ràpidament estadístiques, la 9-10 en va fer 23, Pedro. Uau. Temporada 9-10, en total 99 gols en 321 partits, hauria de venir per fer el gol 100.
Ah, bé, això sí, veus?
Això m'agradaria.
Gol 100 sí, de Pedro, ja.
Sí, ara, el tio no es talla, eh? No, jo he encantat.
Mira, podríem fer una delantera.
Voleu dir que no milloraria el rendiment d'algú dels
tres? Els tres puntes sumessin
100 anys mínim.
No, 105 anys, 105. Tranquil·lament. La qual cosa vol dir...
Messi, Lewandowski i Pedro.
Aquest
ja
és, un país, hòstia, per viure. Perquè la gent viu molts anys i pot viure pràcticament del cuento el Barça tota la vida.
Hola, Laia Coll, què tal? Bona nit de nou.
Hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. A veure, va, anem a escoltar reaccions del Barça 5, Benfica 0, i així poses ordre en aquesta magnífica tertúlia sí, que hem fet avui.
Imagina't. I mira, primer comencem amb bones notícies. Les proves que li hem fet a Alexia Putellas han descartat qualsevol lesió al genoll esquerre de la capitana, el genoll que es va trencar als creuats. Per tant, podem respirar tranquils, perquè la veritat és que ha sigut una mica enigmàtic la resposta de Jonathan Giraldez a la sala de premsa. Se li ha preguntat com està Alexia, i ha dit, el doctor m'ha dit que havia de ser substituïda al descans i que li havien de fer proves i no en sé res més. Clar, s'han encès una mica les alarmes. Sí que és veritat que el primer missatge havia sigut tranquil·litzador, el descans per part del club, però clar, l'entrenador deixa aquest interrogant. Doncs bé, les proves ja li han realitzat. De fet, Alexia no ha acabat de veure el partit aquí al Johan, han anat ja directament a fer-li proves i han descartat qualsevol lesió. Sobre el partit d'avui, Giraldez ha dit que encara l'equip no està al millor nivell. Recordem que venim d'una pretemporada típica amb el Mundial, que tot va començar més tard, però sí que l'entrenador creu que a poc es van apropant al que ell vol.
Bueno, en funció de... Bueno, les estadístiques ens diuen que estem creant més o menys el mateix número d'ocasions cada partit. Hi ha una petita oscil·lació entre cada partit, tot i així creem moltes ocasions de gol, no? I ens creen molt poques. I sabem que l'efectivitat és una cosa de temps. A vegades quan acabes una temporada i inicies una altra, necessites afinar moltes coses. Encara no estem al nostre millor nivell. Tot i així, bé, que hi hagin gols, que moltes jugadores puguin marcar, que les de dalt tinguin ocasions, per mi és una de les coses més importants, i el fet de marcar molts gols als últims partits és una molt bona notícia i és una dinàmica que evidentment volem mantenir.
Doncs les declaracions de Giraldez després d'aquest debut a la Champions, en victòria 5-0. Dos apuntes del tècnic sobre Alexia, també sobre la seva renovació. La vol, evidentment, cap sorpresa, i ha assegurat que hi ha tranquil·litat de portes endins amb la renovació de la capitana, tot i el soroll als mitjans de comunicació. Imatge també significativa d'Alexia quan ha fet el primer gol, que l'ha convertit en la màxima golejadora de la història del club a la Champions, que s'ha fet un petó a l'escut. I Giraldez, sobre la porteria, sobre la sotana de Catacoll, que és el segon partit ja que en fa una, ha dit que més d'aquestes imatges, que una portera no ha de ser, no ha de fer la sotana a una davantera, si bé ha mostrat doncs la a confiança amb la portera mallorquina i ha deixat oberta la porta a la titularitat a la porteria de cara a diumenge. Fins ara hem vist una alternança entre Catacoll i Sandra Paños. Més enllà de Jonathan Giraldez, hem pogut també escoltar a la zona mixta Aitana, la flamant pilota d'or, que ha assegurat estar feliç pel llistó que ha marcat l'equip en aquest primer partit de la Champions.
Esperàvem començar, o teníem la intenció de començar la Champions d'aquesta manera, donant un cop sobre la taula una vegada més, ensenyant a l'Europa que tenim la mateixa mentalitat competitiva i ganes de seguir guanyant.
I també ha parlat de la connexió que té amb Graham Hansen. Avui l'ha assistit en els dos gols. De fet, Graham Hansen ha fet tres assistències i ha participat en els cinc gols del Barça.
ara fa com de totes les jugadores que tinc al voltant, crec que unes a les altres en sent millors jugadores. La veritat que amb Graham és espectacular, ens entenem superbé, ja som molts anys juntes i crec que la coneixo perfectament i em coneix també perfectament. Crec que ens complementem a la perfecció.
Doncs tot això és el que han dit els protagonistes. I ara què, Laia?
Sí, doncs ara anava a dir, dimecres de la setmana que ve a les 9 de la nit, Eintracht de Frankfurt-Barça, però no s'ha parlat de l'Eintracht de Frankfurt avui a la zona mixta ni a la sala de premsa. Sí que s'ha parlat del clàssic de diumenge, totes les mirades ja posades en aquest clàssic, tant Aitana com Giraldez han convingut a dir que no és un clàssic que evidentment decideixi la Lliga, estem tot just a l'inici, però sí que és molt important i tots us han posat l'èmfasi a significa el clàssic per ells que són culers i que ho senten. Per tant, diumenge a les 12 del migdia, Barça-Madrid, estadi olímpic Lluís Companys, de moment s'han superat ja la venda de 25.000 entrades.
Molt bé, doncs va, a veure si aconseguim omplir-lo, que són 49.000 les entrades per omplir Montjuïc i veure aquest Barça femení contra el Real Madrid, el gran partit de la Lliga F aquest diumenge a les 12 del migdia. El fem, Laia, amb tu, amb el Ballera.
Sí, a RAC1 el podrem seguir a partir de 12:45 del migdia. Explicarem, viurem en directe tot el que doni de si a aquest Barça-Madrid.
Molt bé. Laia, gràcies. Una abraçada forta.
Bona nit.
Adéu, bona nit. 12:20. Mira, acabem de viure en directe, aquí a l'estudi de RAC1, mentre la Laia ens explicava tot el que s'ha dit després del 5-0 en l'estrena del Barça a la Champions femenina. La derrota de Djokovic, o el que és el mateix, la victòria de Sinner al Masters de tennis de Turí. A les 12:20 s'ha acabat, Crosas.
No sabia que hi havia aficionats de Sinner aquí, aquesta taula.
Sí, hi ha molt italià aquí, hi ha molt italià, hi ha molt amant de la cuina italiana.
Però encara té vida, no, Djokovic?
Sí, va guanyar el primer partit, no, dijous juga contra Hurskacz, perquè avui s'ha retirat Tsitsipas en aquest grup i ara han fotut un reserva i jugaran contra un paio que estava de vacances.
També domina calendaris de tennis,
com el Vitor Roque, però del tennis.
Hi ha polèmica perquè l'altre partit del grup Rune, que és un noruec, jugava contra Tsitsipas. Tsitsipas ha sortit a jugar 3 jocs i ha dit fa mal la cama, s'ha retirat. El públic l'ha xiulat, perquè si es retira abans poden posar un substitut i el públic pot veure 2 hores de partit.
I ara l'han posat, però per la següent jornada.
L'han posat per la següent jornada.
I és un tio que estava a casa seva.
Està a casa seva de reserva.
És com la Dinamarca del 92, recordeu? Que queda campiona de l'Eurocopa i estaven tots a vacances.
Sense Michael Laudrup, perquè no contestava el telèfon.
Però saps per què ha jugat Tsitsipas 3 jocs i no s'ha retirat abans?
Perquè ho cobra, no?
Cobren 1.500.000 d'euros per partit al Masters.
I ja compten 3 jocs.
I tant, ja has saltat de pista. I llavors ja serra bombori, l'han xiulat i ja serra bombori.
Bastant, mig quilo, bastant ben...
Bastant bé. Demà al migdia, Alcaraz se la juga. Demà al migdia el Alcaraz ha de guanyar com
tres
sigui
jocs?
A Rublev. Si no guanya Rublev està eliminat.
Has dit 3 jocs. No, ni Bartomeu firmava aquests contractes.
Vale, no. Ara entrevistarem Alejandro Grimaldo, convocat per primer cop a la seva carrera amb l'absoluta d'Espanya, amb 28 anys. És ara mateix el millor lateral d'Europa. Porta, amb el Leverkusen de Xavi Alonso, 8 gols i 6 assistències. Un lateral esquerre.
Increïble. Tira les faltes com no tira ningú del Barça.
17 partits,
les fot a dintre.
Que hi ha davanters del Barça que no tenen aquests números.
17 partits, 8 gols i 6 assistències.
El Barça pret constantment jugadors del Barça B que van a altres equips, ja tots sabem que molts han de marxar. Aquest és un dels errors greus els últims anys.
Enrique, no? Va ser que no el va veure. Però és que, a més, va líder a la Bundesliga amb rècord de puntuació en 11 jornades, el Leverkusen de Xavi Alonso, va líder a l'Europa League, vull dir que està fent una temporada brutal. T'agrada, el segueixes des de Mèxic?
Sí.
Va seguir també d'altres lligues?
Europa League, Xavi Alonso, molt bona feina.
Té bona pinta, eh?
Llàstima que ja sabem on va.
Sí,
no?
Sí.
Som conscients d'això.
Sí,
de Madrid. Passa que no el veig jugant aquesta idea que té, perquè és molt guardiolista, jo crec.
Té influència.
No sé si el veig al Madrid.
Si guanya.
Sí, futbolísticament no sé.
Si guanya, se'ls en fot.
Amb el mig del camp que té,
prepara't per escoltar, Marc, allò de ha nacido...
Para jugar...
Para entrenar...
En el Real Madrid.
No oblideu mai, perquè no oblideu mai que Xavi Alonso, excel·lent entrenador, migcampista, deliciós, bla, 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 és un tio que va escopir a la cara d'Andrés Iniesta.
Sí, estic d'acord.
Vull dir que efectivament ha nacido per ir al Real Madrid de Florentino Pérez.
Sí, passa això.
Però tots cometem errors de la vida, no?
Sí, però hi ha errors i errors. A l'Andrés escopir-li la cara és molt bèstia.
Jo crec que hi ha
Andrés Iniesta, que té
és l'únic atac, l'únic atac a la carrera
de Xavi Alonso. Qui estava entrenador aquella època?
Sí, Mourinho.
És que Xavi Alonso era un soldat de Mourinho.
Però és que tu i jo seríem assassins en sèrie si fóssim, si tinguéssim d'entrenador el Mourinho. Que no ho veus? Ser humà dolent. dolent.
Gràcies per venir.
He de venir més sovint.
Gràcies per venir.
M'ho he passat molt bé.
Et vindrem nosaltres a visitar Mèxic. Queda pendent.
Bueno, l'Ernest ve d'aquí un parell de setmanes.
Ostres, tu, que bé s'ho munta, tu.
Anirem a la Roma, anirem a...
Anirem a Mèxic?
Sí, a Mèxic. A la universitària, al Marc.
Un tu diràs en directe des de Mèxic ha de ser amb la tertúlia dels dimarts, eh?
Sí, 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 no en tinc cap dubtes.
Però l'haurem de fer diari, una setmana per...
Però val la pena que facis la tertúlia des d'allà perquè et pagaràs el viatge.
I tant. Gràcies, amics.
Xipxipes, és el xipxipes de les tertúlies.
Bon viatge de tornada. Ara tornem amb Alejandro Grimaldo des de Madrid amb el Damià López.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Obres l'ordre de comanda i fiques el numeret.
Quin numeret?
Són 8 dígits i 6 lletres.
Què?
Ho tens al mail.
Quin mail? Jo no tinc cap mail. Quin mail?
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica amb la gamma Citroën Pro en els Business Days. Amb punt de càrrega inclòs i estoc disponible fins al 20 de novembre. Citroën. Condicions a Citroën Pures.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Nou Renault Arkana i Tech Full Hybrid. S'adapta a l'energia que t'impulsa i optimitza l'energia del teu vehicle i t'estalvia fins a un 40% en el consum de combustible a ciutat. Descobreix el nou Renault Arkana i Tech Full Hybrid. Híbrid per naturalesa. També disponible en acabat Esprit Alpine. Dades de WLTP. Condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramont. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramont. Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC més 1, podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus?
RAC més 1 presenta Pròxima Parada, amb Eduard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba les de la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, no, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
Estic molt còmode fent comèdia, que a més és el més difícil, com tu saps.
Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs?
RAC, tots som
més u.
Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme.
El torròmetre de Torrons Vicenç.
12 i 27. Abans d'escoltar la conversa amb Alejandro Grimaldo i amb el Damià López des de Madrid, va, regalarem un lot de Torrons Vicenç a la primera persona que truqui al 902-477-100. Un lot que conté un torró tou, un torró de crema cremada, un torró de Gramunt i un torró de xupa-xups de nata i maduixa, que és una de les novetats d'aquest 2023. Torrons Vicenç, ja sabeu que és el torró-torró i que, a més, estem fent una nova campanya de torró solidari amb Torrons Vicenç, RAC1 i l'Hospital Sant Joan de Déu. Aquest any amb un nou sabor dels solidaris, el brownie amb nous pecanes, que se suma a les dues varietats clàssiques, el praliné d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies. Costen 7 euros cadascun, els torrons solidaris, aquests tres tipus, i els 7 euros van destinats a la investigació de malalties minoritàries que afecten infants de l'Hospital Sant Joan de Déu. Tots els beneficis hi van destinats, cada torró solidari que compreu. Consulteu els punts de venda, on trobar-los, a racu.cat i a vicenç.com, d'acord? Vinga, va, ja tenim l'oient guanyador del lot de torrons d'avui. Encara no, ara el truquem. El truquem de seguida i li regalarem aquest lot de torrons magnífic de Torrons Vicenç. I aviat, aquí el Tu Diràs, farem també un tastet, com fem cada hivern, abans que arribi Nadal, farem un tastet amb els tertulians per degustar algunes de les novetats d'aquests anys de Torrons Vicenç. De seguida el tenim en directe al oient guanyador. I recordo que després, amb el Dani Aguilar, farem la prèvia del Baskonia-Barça de demà d'Eurolliga, que fem en directe a RAC més 1, i que avui també tenim antitertúlia olímpica amb el Sergio Heredia de La Vanguardia. Trucarem dos remers, dos esportistes de rem catalans, que tenen tota la pinta de ser als Jocs de París 2024. Són l'Aleix García i el Denis Carracedo. Tot això fins a la una de la matinada. Abans, però, sortejarem aquest lot de Torrons Vicenç. Hola, bona nit!
Hola, bona nit!
Com et dius?
Marc.
Marc, des d'on truques?
de Tarragona.
De Tarragona, perfecte. Vinga, juga amb nosaltres al torròmetre, aquí s'ha de menjar els torrons.
El Messi.
Molt bé. I qui no?
Per la pilota d'or i per tot el que parlava amb carinyo del Barça i tot això.
Clar que sí.
I de nou, pues, el padrino Florentino.
Padrino Florentino, perfecte. T'apuntem els vots, Marc, i no pengis que t'emportes un lot de torrons, Vicenç. Bones festes.
Molt bé, igualment. Gràcies. Voilà.
Avui tenim el Damià López a les Rozas, on ja concentrada la selecció espanyola en aquesta aturada de seleccions, i amb un protagonista. Hola, Dami, què tal? Bona nit.
Què tal, Aleix? Bona nit.
De qui estàs acompanyat? A veure.
Doncs estic acompanyat d'un crack, de l'Alejandro Grimaldo, futbolista del Bayer Leverkusen, conegut per molts aficionats del Barça perquè va passar